Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El nou model de finançament per Catalunya aportarà 4.700 milions d'euros extres i respectarà el principi d'ordinalitat. Jordi Fortià.
Ho ha explicat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de reunir-se amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa. Des de Junts, el seu portaveu critica l'acord i reclama el concert econòmic.
Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad. Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Este es un acuerdo importante porque el conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado.
Que no estem davant d'un canvi de model de finançament, sinó que es perpetua l'actual model que no resol el dèficit fiscal que pateix Catalunya. Ho ha dit la Moncloa, tots els territoris de l'Estat rebran més diners.
El gremi de la pagesia col·lapsa amb tractors les vies principals de Catalunya per evitar que s'assigni l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur.
Els agricultors tallen la P7 a l'Empordà, la 2 al Pla d'Urgell i la C16 a l'Albergadà. Asseguren que s'hi quedaran indefinidament. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha mostrat respecte per les protestes.
Respecte al dret a mobilització, alhora també demanar responsabilitat a totes les persones, a totes les parts, per evitar doncs mals majors i paciència també als diferents ciutadans que es vegin afectats. S'està negociant contrarrellotge també amb els ministres d'Agricultura que estaven ahir a la comissió, precisament per recuperar diners i que no hi hagi retallades amb la PAC, perquè els requisits que hi ha a Europa doncs, amb els, aquells productes, amb aquells acords comercials i aquells productes que entren a Europa tinguin els mateixos requisits com a mínim que tenen els productors a casa nostra.
Acord entre l'Estat i l'Església Catòlica per reparar les víctimes d'abusos sexuals que ja no poden recórrer a la justícia.
El nou mecanisme preveu que la víctima pugui denunciar davant el Ministeri de Justícia, que traslladarà el cas al defensor del poble. La reparació pot ser simbòlica, espiritual o econòmica. Félix Bolaños és el ministre de Presidència.
El Estado decide la indemnización y la reparación, la Iglesia Católica la paga. Creo que es un paso indiscutible, un paso que hace justicia. Hoy saldamos una deuda y hacemos justicia con las víctimas. Pasamos de décadas de silencio y de olvido a una reparación justa, abonada por la Iglesia.
En cultura, tres dones encapçalen la propera estrena del Gran Teatre del Liceu, Tristan Isolda.
La gran soprano wagneriana Lais Davidsen debuta en el paper d'Isolda sota la direcció escènica de Barbara Lluch i amb la mestra finlandesa Susanna Malki al capdavant de l'orquestra.
I can safely say that what people are looking forward to.
Puc afirmar amb tranquil·litat que allò que la gent espera arriba diverses hores després d'haver estat cantant el primer acte. Així que l'ària, al final, és d'alguna manera el punt clau al qual ens dirigim. Però abans d'això, el paper per a mi també ha estat no difícil, sinó desafiant d'entendre-la completament.
I en esport, Jordi Cocran, el Barça coneixerà avui el seu rival a la final de la Supercopa.
D'aquí a poc menys d'una hora, a partir de les 8, començarà la semifinal entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. El guanyador s'enfrontarà contra el Barça a la final, que es disputarà aquest diumenge. L'equip blaugrana, que va superar per la via ràpida de l'Atlètic Club per 5-0, amb gols de Ferran, Fermín, Bardaggi i un doblet de Rafinha, disputarà el partit decisiu per aquest títol per quart any consecutiu. L'Espanyol ha anunciat la cessió de Javi Hernández de segona divisió fins al final d'aquesta temporada. I aquest vespre tenim jornada de Champions d'hoquei patins. A 8:45 el Barça rep el Sant Omer i mitja hora més tard, a 9:00, el duel català entre el Reus i l'Igualada.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que la notícia d'aquest dijous ha estat la pujada de la temperatura. No és que hagi fet calor, però veníem de 3 dies d'un fred molt rigorós i avui aquest ambient s'ha fet molt suau. A moltes comarques, sobretot a la costa, també de Girona i de Tarragona, hem passat dels 14-15 graus de màxima, sempre amb el permís del vent, que sobretot a Tarragona no deixa de bufar, és més intens que pel Camp de Tarragona i també a la Catalunya central. Al llarg de les immediates hores, de fet, aquest vent s'ha d'anar accentuant encara més, i atenció aquesta nit i demà divendres, perquè, sobretot, a les comarques de Lleida, Barcelona i Tarragona, aquest vent de ponent a mestralat bufarà amb ganes, sobretot demà a la tarda, precaució perquè en àrees poblades del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana passarem fàcilment dels 80-90 km hores per hora. També algun ruixat que tindrem al llarg del divendres, sobretot a la tarda, a les comarques de Girona, i nevades al Pirineu, que ja durant la tarda es faran molt més abundants. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Mi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs hem de començar parlant de les manifestacions que han començat aquest matí, que encara tallen vies. Fem un resum ràpid. Tallades l'AP7 entre Borrassà i Viladamulls, l'A2 entre Avelldoc d'Urgell cap a Barcelona, la C16 entre Berga i Olvan, la N2 30 Pont de Suert, la N260 Sort i la T11 i la A27 cap al port de Tarragona. A banda, pel que fa a l'àrea metropolitana, hi ha força mobilitat. Parlem, per exemple, de l'altitud a la zona de la A2 a Cornellà, però amb tendència a anar-se desfent. També alguna mica de lentitud a la B23 i arribant al que és la zona de la Diagonal. A la C58, els accessos nord amb aturades a Sabadell, Badia i Montcada cap a Trinitat, i la C33 també de Montcada cap a Nus de la Trinitat i rondes. Aquestes rondes presenten encara alguns punts d'aturades, sobretot en sentit Trinitat. Això és tot, com sempre, demanar-vos sobretot que compteu i mantingueu-vos informats sobre la situació d'avui. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. El nou model de finançament per Catalunya aportarà 4.700 milions d'euros extres i respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, l'equilibri entre el que es dona i el que es rep. Ho ha explicat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de reunir-se amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa.
En canvi, no hi ha hagut acord sobre la recaptació d'impostos i els republicans encara no negociaran els pressupostos catalans. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha valorat l'acord després de reunir-se a la Moncloa amb el president Pedro Sánchez. El govern espanyol es pronunciarà demà. L'acord, però, encara ha de sortejar diferents esculls abans de segellar-se la seva aprovació. La pròxima setmana s'haurà de debatre el Consell de Política Fiscal i Financera i també haurà de comptar amb l'aprovació dels socis d'investidura.
Socis entre els quals hi és Junts per Catalunya, que reitera la seva oposició a tot allò que no sigui el concert econòmic. Mont Carvajal.
La reunió entre el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i el president Pedro Sánchez a la Moncloa ha durat menys d'una hora. En sortir, Junqueras ha valorat l'acord. N'ha dit que suposa un 12% més de recursos i que manté el principi d'ordinalitat.
Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Este es un acuerdo importante porque saben ustedes, y si no, para mí es una oportunidad poderlo recordar, que el conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado y quien paga este precio son los servicios públicos.
Però no hi ha hagut acord en la sessió de l'IRPF. El govern espanyol assegura que el nou model garanteix més diners per tots els territoris. Demà la vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero, en donarà tots els detalls i convocarà el Consell de Política Fiscal i Financera per la setmana que ve per explicar-lo a totes les comunitats autònomes.
Ho dèiem ara mateix, des de Junts la formació critica l'acord entre republicans i PSOE i assegura que no s'assembla en res absolutament al que es va anunciar per investir a Salvador Illa.
Així s'ha expressat el portaveu de Junts, Josep Rius.
Que no estem davant d'un canvi de model de finançament, sinó que es perpetua l'actual model, que no el dèficit fiscal que pateix Catalunya. Ho ha dit la Moncloa, tots els territoris de l'Estat rebran més diners. Madrid continuarà tenint la clau de la caixa. Les lluvies de milions promeses mai acaben arribant a Catalunya. I en darrer terme volem recordar que Esquerra Republicana va investir el president Illa a canvi precisament de tenir aquesta clau de la caixa que ara s'ha esfumat.
El rebuig de Junts se suma al de Vox i PP per qüestions diametralment oposades. Tot i això, tant Esquerra com els Comuns han demanat de nou el suport de tots els grups.
El portaveu del grup parlamentari dels Comuns, David Cid, ha celebrat l'acord per un nou model de finançament entre el govern espanyol i Esquerra Republicana i ha interpel·lat directament Junts perquè hi donin suport.
Des dels Comuns també emplaçar a tots els partits catalans, i penso especialment també, òbviament, en Junts per Catalunya, a estudiar, a conèixer en detall aquesta proposta de finançament i a valorar-la en la seva justa mesura i, com deia, especialment tenint en compte la quantitat ingent de recursos que ha de permetre blindar els serveis públics del país.
Cid ha dit que els 4.700 milions d'euros més s'han de dedicar a blindar els serveis públics.
En la crònica internacional, Pedro Sánchez ha tornat a denunciar la vulneració del dret internacional comesa per Donald Trump a Venezuela i ha defensat que el futur d'aquell país no pot estar a les mans dels Estats Units. Un Pedro Sánchez que ha anunciat, a més, la intenció d'enviar tropes a Palestina quan sigui possible. Jordi Casino.
En una intervenció davant dels més de 200 ambaixadors i representants consulars que l'Estat té arreu del món, el cap de l'executiu ha reiterat el compromís d'Espanya amb l'ordre internacional i ha denunciat que els canvis que s'estan produint en recorden els d'altres èpoques que consideràvem oblidades. Un Sánchez que segueix apostant per incrementar la presència de tropes espanyoles en missions de pau i que després d'anunciar la intenció d'enviar-ne a Ucraïna, aquest dijous ha avançat que proposarà al Congrés la presència de militars a Palestina quan es doni l'oportunitat.
En esta nueva definición que se está haciendo de la arquitectura de la seguridad europea, por fin España, por primera vez en su historia, está participando de manera activa, no solamente en su diseño, sino también en su implementación. Eso es lo que propondré al Congreso, como también propondré al Congreso cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina.
Pel que fa a la intenció del president dels Estats Units de fer-se amb el control de Groenlàndia, Pedro Sánchez ho ha qualificat com un fet molt greu i ha recordat a Donald Trump que ser atlantistes no vol dir ser vassalls de ningú.
Doncs en relació a l'atenció sobre Groenlàndia, la investigadora sènior del CIDOB, Anna Ayuso, ha apuntat en declaracions a la xarxa les raons de l'interès de Trump en aquesta gran illa de l'Àrtic, interès que va més enllà de l'obtenció de matèries rares.
A l'Àrtic s'ha convertit en un territori en el que hi ha pugnes entre potències, entre la Xina, que també ha fet intencions, no, d'ampliar la seva ruta de la seda cap a l'Àrtic també, i també presència a Rússia. No? El fet de que el desgel faci cada vegada més practicable aquesta ruta fa que, doncs, hi hagi més preocupacions, no, de qui utilitzarà i qui controlarà aquesta ruta.
Sobre el conflicte obert a Venezuela, Ayuso ha remarcat que Trump vol imposar els seus interessos a tota Amèrica Llatina, sigui mitjançant eleccions o amenaçant amb l'ús de la força.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova jornada de protesta a les principals carreteres catalanes. A aquesta hora encara hi ha talls als principals punts de la xarxa viària.
Convocats per Revolta Pagesa, centenars de tractors tallen les vies per protestar per l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, que s'ha de signar dilluns. Els agricultors asseguren que mantindran els talls de manera indefinida per evitar la signatura de l'acord.
Les protestes mantenen tallat el trànsit a l'AP7 entre Borrassà i Vilademuls, a l'Alt Empordà, a l'A2, Belllloc d'Urgell, sentit Barcelona, i a la C16 entre Berga i Olvan.
A l'Alt Pirineu també es manté tallada la N230 al Pont de Suert i a la N260 hi ha talls intermitents a Sort. Igualment hi ha afectacions al Coll d'Ares, on s'uneixen les comarques del Ripollès amb el Vallespí francès, amb restriccions per a camions.
Alhora, un grup de tractors ha sortit de l'aldea cap a Tarragona i s'han afegit als manifestants que bloquegen els accessos al port i s'hi volen quedar fins dilluns.
Segons l'autoritat portuària de Tarragona, la protesta ha fet disminuir més d'un 44% els camions que han entrat o sortit del recinte portuari respecte al mateix dia i la mateixa franja horària del 2025.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
Els manifestants denuncien que l'acord amb el Mercosur obriria la porta a una competència que consideren deslleial amb productes importats que no compleixen els mateixos requisits ambientals, laborals i sanitaris que se'ls exigeixen a Europa. El president del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha advertit que aquesta situació no només posa en risc la viabilitat de moltes explotacions, sinó que també pot tenir conseqüències per als consumidors.
Tenim uns cultius, en general afecten tots els cultius, uns menys, altres menys. Lo cítric, ja fa temps que ens estan arribant cítrics procedents d'altres països tercers, no? En arròs, aquest estiu també han arribat vaixells d'arròs d'altres llocs. Posa molt en perill la pagesia, però també hem de tindre en compte que posa en perill la salut del consumidor. Són productes que estan arribant sense controls, productes que arriben, alimentació que arriba, de forma que pot posar en perill el consumidor.
Els pagesos han escollit el port de Tarragona per la seva importància estratègica en el comerç internacional i asseguren que el tall es mantindrà com a mínim fins dilluns vinent.
I a Lleida els talls són a la 2, a Belllloc d'Urgell, en sentit Barcelona. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alonso.
Els pagesos que des d'aquest matí a 11:45 tallen l'A2 a l'alçada de Fondarella han decidit seguir amb el tall i passar la nit. La previsió és que demà a les 9 del matí facin una assemblea per decidir si marxen cap a Tarragona, on està previst que aparegui el conseller Òscar Ordeig, o es quedin a l'autovia. En parla la portaveu de Revolta Pagesa a Lleida, Mar Ariza.
Passarem la nit aquí a Lleida. El que farem és, doncs, demà al matí a les 9 del matí tornar a decidir què és el que farem. Vull dir, farem una votació de què és el que es prefereix, si quedar-nos aquí a Lleida, si baixar a Tarragona, tot dependrà doncs, de les últimes notícies que puguem anar tenint.
Els pagesos que tallen a Fondarella tenen permisos fins demà a les 4 de la tarda. Ara, diferents sindicats treballen per poder allargar aquest permís.
A tot plegat, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha posat a disposició dels pagesos, ha mostrat respecte per les protestes i assegura que s'està treballant per garantir la qualitat del producte que entri a Europa.
Respecte al dret a mobilització, alhora també demanar responsabilitat a totes les persones, a totes les parts, per evitar doncs, mals majors i paciència també als diferents ciutadans que es vegin afectats. S'està negociant contrarrellotge també amb els ministres d'Agricultura que estaven ahir a la comissió, precisament per recuperar diners i que no hi hagi retallades amb la PAC, perquè els requisits que hi ha a Europa doncs, amb els, aquells productes, amb aquells acords comercials i aquells productes que entren a Europa tinguin els mateixos requisits com a mínim que tenen els productors a casa nostra.
Més titulars de la jornada. L'Estat i l'Església Catòlica han tancat un acord per reconèixer i reparar les víctimes d'abusos sexuals de la institució que ja no poden recórrer a la via judicial, sigui perquè el cas ha prescrit o per la mort de l'agressor. Aquest matí s'ha fet efectiva la signatura del pacte. Pere Sanz.
L'acord estableix un sistema mixt d'Església-Estat amb la participació de les víctimes i la mediació del defensor del poble. Les reparacions econòmiques s'aniran a càrrec de l'Església i estaran exemptes de l'impost de la renda, tal i com explica el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que assegura que, tot i arribar potser tard, l'acord ara ha fet justícia.
El Estado decide la indemnización y la reparación, la Iglesia Católica la paga. Creo que es un paso indiscutible, un paso que hace justicia. Hoy saldamos una deuda y hacemos justicia con las víctimas. Pasamos de décadas de silencio y de olvido a una reparación justa abonada por la Iglesia.
L'acord arriba després que els bisbes acceptessin la proposta del govern perquè les víctimes que no volguessin dirigir-se a la comissió impulsada per l'Església ho fessin a través del defensor del poble. El president de la Conferència Episcopal, Jesús Díaz Argüello, ha destacat la importància de la mediació del defensor del poble.
Ampliar las posibilidades de nuestra propuesta de reparación con esta nueva vía que supone la colaboración del defensor del pueblo.
Ara les víctimes d'abusos sexuals hauran d'iniciar el procés de reparació davant d'una unitat de tramitació del Ministeri de la Presidència. Aquesta traslladarà el cas al defensor del poble, que farà una proposta de resolució i, si és el cas, de reparació.
En clau sanitària, avui ha començat la marató de donants de sang a un centenar de punts instal·lats a Catalunya, a banda dels habituals, per remuntar la caiguda de donacions de cada any per les festes de Nadal. Els responsables del Banc de Sang reconeixen preocupació per rejuvenir el col·lectiu que dona. Maite Polo.
Ara mateix hi ha reserves de sang per a 5 o 6 dies, quan l'ideal és tenir-ne per a 7 o 8. Una de cada 3 donacions és per tractaments del càncer i la resta per a intervencions quirúrgiques, malalties cròniques i persones ingressades. La xifra es manté estable els darrers anys i, per tant, demanen no abaixar la guàrdia. La directora del Banc de Sang i Teixits, Anna Millán, fa una crida als i les joves.
Preocupa que el donant tipus sigui una dona de 45 anys i que més del 50% dels nostres donants tinguin més de 45 anys. Necessitem aquest relleu. Després de la pandèmia ens està costant una mica doncs, enganxar aquesta gent jove, perquè amb la pandèmia vam haver de deixar de fer campanyes a universitats o empreses, que és on anàvem a buscar els nous donants.
Una novetat de la marató enguany són unes ulleres virtuals que ajuden a disminuir l'angoixa de les persones solidàries i aprensives. Són vídeos sobre un fons marí, per exemple, o aurores boreals. 8 ulleres, que avui estaran a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on ha començat aquestes donacions de sang, i a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
I sobre la vaga de metges convocada aquest mes de gener, la consellera de Salut ha apuntat al Ministeri de Sanitat com a responsable de les negociacions amb els sindicats sobre l'estatut propi que reclamen els facultatius.
La consellera Pané s'ha mostrat optimista sobre el desenvolupament de les converses a Madrid sobre un nou estatut. I en relació a les guàrdies de 24 hores que el Sindicat Metges de Catalunya demana eliminar, la consellera ha delimitat el lloc on discutir-ho a Catalunya, a les taules de l'Institut Català de la Salut.
Tot el que és jornada laboral i tot el que és retribucions són aspectes que es discuteixen en els marcs dels convenis o, en el nostre cas, en el marc de la taula de l'Institut Català de la Salut, no? Per tant, clar, aquí hi ha també una dificultat de que tots els acords que es tinguin a Madrid no invadeixin les competències que hi ha a cada una de les comunitats autònomes.
Metges de Catalunya manté la convocatòria de vaga per al 14 i 15 de gener.
En successos, els bombers rescaten dues persones en l'incendi d'un pis a Lleida. Una d'elles ha estat greu.
Segons els bombers, la causa del foc hauria estat una deflagració per acumulació de gasos en una habitació. La víctima, en estat greu, ha estat traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'arquitecte municipal ha revisat l'estructura i ha validat que la resta de veïns poden tornar a casa.
I l'Ajuntament de la Sénia, al Montsià, ha fet balanç del pas d'una rave il·legal pel polígon de les Mataltes. L'esdeveniment va ocupar una nau industrial en desús durant 5 dies seguits. Les afectacions més importants han estat per les finques agrícoles que es van utilitzar com a aparcament. Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
La nau industrial en desús del polígon ha quedat en bon estat, sense desperfectes destacables ni acumulació de deixalles, malgrat l'ús intensiu que se n'ha fet durant l'esdeveniment. Durant els dies de la rave, la nau s'havia convertit en l'epicentre de la festa, amb nombrosos vehicles estacionats a tot el perímetre del polígon. Tot i així, Víctor Reverter, regidor de Serveis Socials de la Sénia, fa un bon balanç global pel que fa a danys materials.
La veritat és que ens ha sorprès el bon estat en què ho han deixat. Vull dir, no hi ha deixalles, no hi ha llaunes de cervesa, no hi ha gots, vull dir, els organitzadors de la rave, això sí que ho han tingut molt en compte, han deixat tot l'espai, igual de la nau com dels carrers del polígon Les Mataltes, tot molt net.
L'Ajuntament sí que ha detectat afectacions en algunes finques agrícoles properes, on alguns vehicles van estacionar sobre terrenys de conreu. Per garantir la seguretat, l'Ajuntament del municipi va coordinar-se amb els Mossos d'Esquadra i la policia local, controlant els accessos i la mobilitat al polígon, així com el tancament de camins veïnals.
En cultura, tres dones encapçalen la propera estrena del Gran Teatre del Liceu, Tristan i Isolda. David Navarro.
La nova producció del Liceu sota la direcció escènica de Bàrbara Lluch vol mostrar l'amor com una força que no es deté davant cap circumstància. Amb un escenari i vestuari minimalistes per resaltar la bellesa de la història de la música, la parella formada per Lise Davidson i Clay Healy afronten una òpera molt exigent vocalment i física. Davidson, considerada com una estrella wagneriana, debuta en un paper que li ha suposat un repte.
I can safely say that what people are looking forward to...
Puc afirmar amb tranquil·litat que allò que la gent espera arriba diverses hores després d'haver estat cantant el primer acte. Així que l'ària, al final, és d'alguna manera el punt clau al qual ens dirigim. Però abans d'això, el paper per a mi també ha estat no difícil, sinó desafiant d'entendre-la completament.
A la batuta, la mestra finlandesa Susanna Malki, que ha qualificat d'excepcional la capacitat de Lise Davidson i Clay Healy per combinar la potència musical amb els moments més íntims a escena.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda. Sembla que no podem connectar amb el nostre company d'esports. En qualsevol cas, el Barça coneixerà avui el rival a la final de la Supercopa de diumenge. A partir de les 8 del vespre començarà la segona semifinal entre Real Madrid i Atlètic de Madrid.
El guanyador s'enfrontarà contra l'equip blaugrana, que va vèncer l'Atlètic Club per 5-0 amb una gran actuació de l'equip de Hansi Flick. Ferran, Fermín, Bargigi i el doblet de Rafinha van ser els golejadors. El jugador brasiler va valorar positivament la victòria.
Con el resultado es una diferencia bastante grande, parece que es un partido fácil, pero la verdad que no pienso que el que hace el partido fácil o difícil somos nosotros mismos. Creo que cuando defendemos bien y atacamos bien, parece que el partido es más fácil, pero nunca es. Y encima jugando contra el Atlético, que es un equipo muy, muy difícil de jugar, vamos a encontrarnos otra vez nuestro mejor nivel. Yo creo que aún estamos buscando, no estamos nuestro mejor nivel, pero creo que estamos muy bien, lo estamos haciendo la cosa muy bien y esto es lo que importa.
Els blaugranes, actuals campions de la Supercopa, disputaran per quart any consecutiu la final pel títol a l'Aràbia Saudita. Ter Stegen, que estava a Barcelona per valorar una possible lesió que es va fer fa uns dies, ha anunciat avui al seu compte d'Instagram que torna cap a l'Aràbia Saudita per a reincorporar-se amb el grup. L'Espanyol ha anunciat la cessió de Javi Hernández al Mirandés de segona divisió fins al final d'aquesta temporada. I aquest vespre tenim jornada de Champions d'hoquei patins. A partir de 8:45, el Barça rep el Sant Omer al Palau, el cué del grup que encara no ha guanyat cap partit, mentre que els blaugranes són tercers en dues victòries i una derrota. I mitja hora més tard, a les 9, començarà el duel català entre el Reus i l'Igualada. La nova ràdio de Reus, Àlex Pérez.
Un Reus Deportiu Brasília en hores baixes rep a l'Igualada aquest dijous a les 9 del vespre en un partit clau per superar la fase de grups de la Champions League d'hoquei patins masculina. El conjunt roig i negre va perdre en el primer compromís de l'any amb el Lleida per 1-4 a l'hoquei Lliga i necessita urgentment un canvi de dinàmica a Europa, competició en la qual encara no ha puntuat. Una de les claus serà recuperar la solvència defensiva, ja que són un dels equips més golejats del grup, mentre que per l'altra caldrà recuperar la versió més golejadora del killer de l'equip, Martí Casas. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu Brasília.
Estem pràcticament en la mateixa situació, però per Nàpols sembla que sigui una final i per ell sembla que sigui un partit més. És igual, el que està clar és que hem d'intentar guanyar nosaltres demà a casa contra l'Igualada, i tots els partits que juguem a casa els hem d'intentar guanyar, i si guanyem doncs serà un bon pas.
Pel que fa a l'Igualada, és un rival directe al grup i vença la segona jornada al Saint-Omer francès per 0-3.
I en bàsquet, demà el Barça vol continuar amb la bona ratxa a l'Eurolliga. Sentim Xavi Pascual, que avisa de no confiar-se davant del Partizan.
I serà un partit molt complicat. Partizan és un equip que ha passat moltes dificultats amb el canvi d'entrenador. A poc a poc ja se'ls va veient més sòlids. El dia de València van competir molt, molt bé. En Mònaco va haver un moment que es va trencar el partit, però que també estaven en el partit. I tenen molt bon equip.
En tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada als vuitens de final del torneig de Brisbane. Ha perdut contra Elena Rybakina.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Avilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Propostes en Xarxa.
Segur que l'oli serà un dels regals més esperats a moltes cases aquest Nadal. No és casualitat que se l'anomeni or líquid. Per això us porto el complement perfecte per a una garrafa d'oli. No hi ha res com una llesca de pa amb un bon raig d'oli. Ara bé, l'experiència pot millorar encara més si hi afegim una jornada com la que han preparat el Museu de les Terres de l'Ebre i l'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià. Una jornada per tastar la cultura de l'Ebre a través dels sabors de l'oli. En concret, podreu assaborir l'or líquid de la Plana. Tota una experiència que us permetrà conèixer el conreu de l'olivera i els seus orígens, però també el procés d'elaboració de l'oli d'oliva en aquesta zona, on des de fa segles és un element clau. Per això el recorregut us portarà a visitar diversos espais, com el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana, Camps d'Oliveres, o la Cooperativa d'Oli de Santa Bàrbara, on podreu degustar les varietats d'oli que s'hi produeixen per arrodonir la sortida. Dissabte 10 de gener, Santa Bàrbara acull la jornada Tasta la cultura de l'Ebre, els sabors de l'oli, l'or líquid de la Plana. Més informació a museuterresebre.cat.
Sabies que...
Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del MET, primer sistema de transport massiu subterrani del món, inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El nou model de finançament per Catalunya aportarà 4.700 milions d'euros extres i respectarà el principi d'ordinalitat. Jordi Fortià.
Ho ha explicat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de reunir-se amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa. Des de Junts, el seu portaveu critica l'acord i reclama el concert econòmic.
Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad. Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Este es un acuerdo importante porque el conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado.
Que no estem davant d'un canvi de model de finançament, sinó que es perpetua l'actual model que no resol el dèficit fiscal que pateix Catalunya. Ho ha dit la Moncloa, tots els territoris de l'Estat rebran més diners.
El gremi de la pagesia col·lapsa amb tractors les vies principals de Catalunya per evitar que se signi l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur.
Els agricultors tallen la P7 a l'Empordà, la 2 al Pla d'Urgell i la C16 al Berguedà. Asseguren que s'hi quedaran indefinidament. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha mostrat respecte per les protestes.
Respecte al dret a mobilització, alhora també demanar responsabilitat a totes les persones, a totes les parts, per evitar doncs mals majors i paciència també als diferents ciutadans que es vegin afectats. S'està negociant contrarrellotge també amb els ministres d'Agricultura que estaven ahir a la comissió, precisament per recuperar diners i que no hi hagi retallades amb la PAC, perquè els requisits que hi ha a Europa doncs, amb els, aquells productes, amb aquells acords comercials i aquells productes que entren a Europa tinguin els mateixos requisits com a mínim que tenen els productors a casa nostra.
Acord entre l'Estat i l'Església Catòlica per reparar les víctimes d'abusos sexuals que ja no poden recórrer a la justícia.
El nou mecanisme preveu que la víctima pugui denunciar davant el Ministeri de Justícia, que traslladarà el cas al defensor del poble. La reparació pot ser simbòlica, espiritual o econòmica. Félix Bolaños és el ministre de Presidència.
El Estado decide la indemnización y la reparación, la Iglesia Católica la paga. Creo que es un paso indiscutible, un paso que hace justicia. Hoy saldamos una deuda y hacemos justicia con las víctimas. Pasamos de décadas de silencio y de olvido a una reparación justa, abonada por la Iglesia.
En cultura, tres dones encapçalen la propera estrena del Gran Teatre del Liceu, Tristan Isolde.
La gran soprano wagneriana Lais Davidsen debuta en el paper d'Isolde sota la direcció escènica de Bàrbara Lluch i amb la mestra finlandesa Susanna Malki al capdavant de l'orquestra.
I can safely say that what people are looking forward to...
Puc afirmar amb tranquil·litat que allò que la gent espera arriba diverses hores després d'haver estat cantant el primer acte. Així que l'ària, al final, és d'alguna manera el punt clau al qual ens dirigim. Però abans d'això, el paper per a mi també ha estat no difícil, sinó desafiant d'entendre-la completament.
I en esport, Jordi Cocran, el Barça coneixerà avui el seu rival a la final de la Supercopa.
D'aquí a poc menys de mitja hora, a partir de les 8, començarà la semifinal entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. El guanyador s'enfrontarà contra el Barça a la final que es disputarà aquest diumenge. L'equip blaugrana, que va superar per la via ràpida l'Atlètic Club per 5-0, disputarà el partit decisiu per aquest títol per quart any consecutiu. L'Espanyol ha anunciat la cessió de Javi Hernández al Mirandés de segona divisió fins al final d'aquesta temporada. I aquest vespre tenim jornada de Champions d'hoquei patins. De nou, el Barça rep el Sant Omer i mitja hora més tard, a les 9, el duel català entre el Reus i l'Igualada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que la notícia d'aquest dijous ha estat la pujada de la temperatura. No és que hagi fet calor, però veníem de 3 dies d'un fred molt rigorós i avui aquest ambient s'ha fet molt suau a moltes comarques, sobretot de la costa, també de Girona i de Tarragona. Hem passat dels 14-15 graus de màxima, sempre amb el permís del vent, que sobretot a Tarragona no deixa de bufar, és més intens cap al camp de Tarragona i també a la Catalunya central. Al llarg de les immediates hores, de fet, aquest vent s'ha d'anar accentuant encara més, i atenció aquesta nit i demà divendres, perquè, sobretot, A les comarques de Lleida, Barcelona i Tarragona, aquest vent de ponent a mestralat bufarà amb ganes, sobretot demà a la tarda. Precaució perquè en àrees poblades del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana passarem fàcilment dels 80-90 km per hora. També algun ruixat que tindrem al llarg del divendres, sobretot a la tarda, a les comarques de Girona, i nevades al Pirineu, que ja durant la tarda es faran molt més abundants. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ja m'han comentat amb anterioritat els problemes que encara hi ha i seguiran durant la nit per les manifestacions de pagesos. Per tant, estigueu sobretot informats. I en el cas del que fa, pel que fa a l'àrea metropolitana i altres vies de l'entorn de Catalunya, hem de dir, per exemple, que hi ha la P7 i la B30 problemes a Barberà, en sentit a Tarragona. També a la B30 en sentit a Girona hi ha aturades. En el cas de la C26 ja aturades a Borrassà i a Navata, i a la C58 aturades encara a la zona de Cerdanyola per un carril tallat per una avaria. Per tant, la circulació encara hi ha una mica de lentitud, també en les rondes, però a poc a poc va minvant. Sobretot, estigueu molt al cas d'aquestes manifestacions. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El nou model de finançament per Catalunya aportarà 4.700 milions d'euros extres i respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, l'equilibri entre el que es dona i el que es rep. Ho ha explicat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de reunir-se amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa.
En canvi, no hi ha hagut acord sobre la recaptació d'impostos i els republicans encara no negociaran els pressupostos catalans. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha valorat l'acord després de reunir-se a la Moncloa amb el president Pedro Sánchez. El govern espanyol es pronunciarà demà. L'acord, però, encara ha de sortejar diferents esculls abans de cessar-se la seva aprovació. La pròxima setmana s'haurà de debatre el Consell de Política Fiscal i Financera i també haurà de comptar amb l'aprovació dels socis d'investidura.
Socis, entre els quals hi ha Junts per Catalunya, que reitera la seva oposició a tot allò que no sigui el concert econòmic. Mont Carvajal.
La reunió entre el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i el president Pedro Sánchez a la Moncloa ha durat menys d'una hora. En sortir, Junqueras ha valorat l'acord. N'ha dit que suposa un 12% més de recursos i que manté el principi d'ordinalitat.
Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Este es un acuerdo importante porque saben ustedes, y si no, para mí es una oportunidad poderlo recordar, que el conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado y quien paga este precio son los servicios públicos.
Però no hi ha hagut acord en la cessió de l'IRPF. El govern espanyol assegura que el nou model garanteix més diners per tots els territoris. Demà la vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero, en donarà tots els detalls i convocarà el Consell de Política Fiscal i Financera per la setmana que ve per explicar-lo a totes les comunitats autònomes.
Ho dèiem ara mateix, des de Junts, la formació critica l'acord entre republicans i PSOE i assegura que no s'assembla absolutament en res al que es va anunciar per investir a Salvador Illa.
Així s'ha expressat el portaveu de Junts, Josep Rius.
Que no estem davant d'un canvi de model de finançament, sinó que es perpetua l'actual model que no resol el dèficit fiscal que pateix Catalunya. Ho ha dit la Moncloa, tots els territoris de l'Estat rebran més diners. Madrid continuarà tenint la clau de la caixa. Les lluvies de milions promeses mai acaben arribant a Catalunya. I en darrer terme volem recordar que Esquerra Republicana va investir el president Illa precisament de tenir aquesta clau de la caixa que ara s'ha esfumat.
El rebuig de Junts se suma al de Vox i PP per qüestions diametralment oposades. Tot i això, tant Esquerra com els Comuns han demanat de nou el suport de tots els grups.
El portaveu del grup parlamentari dels Comuns, David Cid, ha celebrat l'acord per un nou model de finançament entre el govern espanyol i Esquerra Republicana i ha interpel·lat directament Junts perquè donin suport.
Des dels Comuns també emplaçar a tots els partits catalans, i penso especialment també, òbviament, en Junts per Catalunya, a estudiar, a conèixer en detall aquesta proposta de finançament i a valorar-la en la seva justa mesura i, com deia, especialment tenint en compte la quantitat ingent de recursos que ha de permetre blindar els serveis públics del país.
Sí, t'ha dit que els 4.700 milions d'euros més s'han de dedicar a blindar els serveis públics.
I en la crònica internacional, Pedro Sánchez ha tornat a denunciar la vulneració del dret internacional comesa per Donald Trump a Veneçuela i ha defensat que el futur d'aquell país no pot estar a les mans dels Estats Units. Un Pedro Sánchez que ha anunciat, a més, la intenció d'enviar tropes a Palestina quan sigui possible. Jordi Casino.
En una intervenció davant dels més de 200 ambaixadors i representants consulars que l'Estat té arreu del món, el cap de l'executiu ha reiterat el compromís d'Espanya amb l'ordre internacional i ha denunciat que els canvis que s'estan produint en recorden els d'altres èpoques que consideràvem oblidades. Un Sánchez que segueix apostant per incrementar la presència de tropes espanyoles en missions de pau i que després d'anunciar la intenció d'enviar-ne a Ucraïna, aquest dijous s'ha avançat que proposarà al Congrés la presència de militars a Palestina quan es doni l'oportunitat.
En esta nueva definición que se está haciendo de la arquitectura de la seguridad europea, por fin España, por primera vez en su historia, está participando de manera activa, no solamente en su diseño, sino también en su implementación. Eso es lo que propondré al Congreso, como también propondré al Congreso cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina.
Pel que fa a la intenció del president dels Estats Units de fer-se amb el control de Groenlàndia, Pedro Sánchez ho ha qualificat com un fet molt greu i ha recordat a Donald Trump que ser atlantistes no vol dir ser vassalls de ningú.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova jornada de protesta a les principals carreteres catalanes. A aquesta hora encara hi ha talls als principals punts de la xarxa viària.
Convocats per Revolta Pagesa, centenars de tractors tallen les vies per protestar per l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, que s'ha de signar dilluns. Els agricultors asseguren que mantindran els talls de manera indefinida per evitar la signatura de l'acord.
Les protestes mantenen tallat el trànsit a l'AP7 entre Borrassà i Vilademuls, a l'Alt Empordà, a l'A2 a Belllloc d'Urgell, sentit Barcelona, i a la C16 entre Berga i Olvan.
A l'Alt Pirineu també es manté tallada la N230, al Pont de Suert, i a la N260 hi ha talls intermitents a Sort.
Igualment hi ha afectacions al Coll d'Ares, on s'uneixen a les comarques del Ripollès amb el Vallespí francès, amb restriccions per camions. Ràdio Ripoll, Paula Sallagó.
Una quarantena de ramaders del Ripollès i de la zona del Vallespí han unit forces i han tallat des de les 9 del matí d'aquest dijous la carretera de Coll d'Ares. La protesta, que és indefinida, se suma als talls a diferents punts estratègics de les carreteres catalanes per exigir que no se signi l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur. Aquesta tarda han fet sonar les esquelles com a protesta i ja avisen que seguiran mobilitzats enmig d'un paisatge nevat. Escoltem a Marina Puig-Corbé, una de les representants de Revolta Pagès del Ripollès.
L'entrada de tots aquests productes que no compleixen les normatives sanitàries europees, la gent ha de saber que sanitàriament això pot perjudicar greument la salut, que són productes que també a nosaltres el que ens comportarà és que econòmicament són molt més barats, però més barats també vol dir que darrere hi ha tota una sèrie de deficiències que nosaltres volem que la gent sàpiga que no és a costa del preu del consumidor, sinó que a darrere hi ha unes... A darrere pot causar, diguéssim, uns perjudicis molt importants, no només al sector primari, sinó també a la societat en general.
Els ramaders fan una crida al consumidor perquè doni suport a les mobilitzacions i entengui que és un acord que afectarà a tothom, i molt especialment a l'alimentació.
A l'Alt Empordà, els manifestants bloquegen la P7 i la Nacional entre Borrassà i Vilademuls, com dèiem. A mig matí, però, han restringit el tall només als camions. A Empordà Televisió.
El sector de la pagesia gironí continua amb el tall a l'AP7 a l'alçada de Pontós, un tall que provoca retencions importants des de Bàscara fins pràcticament la Jonquera. El portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, ha anunciat al voltant de les 7 de la tarda que han rebut una proposta des de la conselleria per mantenir una reunió de cara a demà.
Poca estona, hem rebut una trucada un altre cop, hem tingut converses amb conselleria i s'ha acordat que demà a la tarda hi haurà una reunió on la comissió gestora serà en representació de les assemblees, ens trobarem a Tarragona.
El sector assegura que mantindrà un tall indefinit fins que la conselleria manifesti el seu recolzament al sector i es comprometi a pressionar el govern espanyol a no signar l'acord de Mercosur i a treballar per unes millors condicions a la PAC.
Gràcies, Sònia Dunyà, que tot plegat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha posat a disposició dels pagesos, com sentíem, ha mostrat respecte per les protestes i assegura que s'està treballant per garantir la qualitat del producte que entri a Europa.
respecte al dret a mobilització, alhora també demanar responsabilitat a totes les persones, a totes les parts, per evitar doncs mals majors, i paciència també als diferents ciutadans que es vegin afectats. S'està negociant contrarrellotge també amb els ministres d'Agricultura que estaven ahir a la comissió, precisament per recuperar diners i que no hi hagi retallades amb la PAC, perquè els requisits que hi ha a Europa doncs amb els, aquells productes, amb aquells acords comercials i aquells productes que entren a Europa tinguin els mateixos requisits com a mínim que tenen els productors a casa nostra.
Més titulars de la jornada. L'Estat i l'Església Catòlica han tancat un acord per reconèixer i reparar les víctimes d'abusos sexuals de la institució que ja no poden recórrer a la via judicial, sigui perquè el cas ha prescrit o per la mort de l'agressor. Aquest matí s'ha fet efectiva la signatura del pacte Pere Sanz.
L'acord estableix un sistema mixt d'Església-Estat amb la participació de les víctimes i la mediació del defensor del poble. Les reparacions econòmiques aniran a càrrec de l'Església i estaran exemptes de l'impost de la renda, tal com explica el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que assegura que, tot i arribar potser tard, l'acord ara ha fet justícia.
El Estado decide la indemnización y la reparación, la Iglesia Católica la paga. Creo que es un paso indiscutible, un paso que hace justicia. Hoy saldamos una deuda y hacemos justicia con las víctimas. Pasamos de décadas de silencio y de olvido a una reparación justa abonada por la Iglesia.
L'acord arriba després que els bisbes acceptessin la proposta del govern perquè les víctimes que no volguessin dirigir-se a la comissió impulsada per l'Església ho fessin a través del defensor del poble. El president de la Conferència Episcopal, Jesús Díaz Argüello, ha destacat la importància de la mediació del defensor del poble.
Ampliar las posibilidades de nuestra propuesta de reparación con esta nueva vía que supone la colaboración del defensor del pueblo.
Ara les víctimes d'abusos sexuals hauran d'iniciar el procés de reparació davant d'una unitat de tramitació del Ministeri de la Presidència. Aquesta traslladarà el cas al defensor del poble, que farà una proposta de resolució i, si és el cas, de reparació.
En clau sanitària, avui ha començat la marató de donants de sang a un centenar de punts instal·lats a Catalunya, a banda dels habituals, per remuntar la caiguda de donacions de cada any per les festes de Nadal. Els responsables del Banc de Sang reconeixen preocupació per rejuvenir el col·lectiu que dona, Maite Polo.
Ara mateix hi ha reserves de sang per a 5 o 6 dies, quan l'ideal és tenir-ne per a 7 o 8. Una de cada 3 donacions és per tractaments del càncer i la resta per a intervencions quirúrgiques, malalties cròniques i persones ingressades. La xifra es manté estable els darrers anys i, per tant, demanen no abaixar la guàrdia. La directora del Banc de Sang i Teixits, Anna Millán, fa una crida als i les joves.
Preocupa que el donant tipus sigui una dona de 45 anys i que més del 50% dels nostres donants tinguin més de 45 anys. Necessitem aquest relleu. Després de la pandèmia ens està costant una mica doncs, enganxar aquesta gent jove, perquè amb la pandèmia vam haver de deixar de fer campanyes a universitats o empreses, que és on anàvem a buscar els nous donants.
Una novetat de la marató enguany són unes ulleres virtuals que ajuden a disminuir l'angoixa de les persones solidàries i aprensives. Són vídeos sobre un fons marí, per exemple, o aurores boreals. 8 ulleres, que avui estaran a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on ha començat aquesta marató de donacions de sang, i a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Més coses, aquest 2026 arriba amb novetats a la graella de les televisions locals i de la xarxa Més. Aquest vespre es preestrena a Mataró la segona temporada d'Hospital de Proximitat, la docusèrie que s'endinsa en el dia a dia dels centres hospitalaris de Catalunya a través de les històries de pacients i professionals. Mataró Ràdio, Laura Cera.
L'acte té lloc a partir de les 8 al Foment Mataroní i s'espera que hi assisteixin alguns dels protagonistes de la nova temporada. A més, durant la presentació es projectarà el primer capítol, que arribarà a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge 11 de gener a 11:45 de la nit. Coproduïda de nou per TV Mataró i la xarxa, amb la col·laboració del Consorci Sanitari del Maresme, la segona temporada de la docusèrie consta de 12 capítols de 27 minuts. Cada episodi inclou 5 històries, la majoria ubicades a l'Hospital de Mataró, però també al comarcal el Sant Jaume de Calella, el General de Granollers o el Josep Trobeta de Girona. S'incorporen l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i el Fundació Sant Eusebi d'Urgell, residències de la gent gran i centres d'atenció primària, tot plegat amb la participació de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La nova temporada d'Hospital de Proximitat arriba després que la sèrie hagi estat doblement reconeguda amb un premi Zapping i un premi Zoom i d'haver assolit una audiència de prop de 30.000 espectadors per episodi.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, surt de la presó el principal sospitós del crim de Helena Jubany, Santi La Iglesia. Estava en presó preventiva des del novembre. L'Audiència de Barcelona considera ara que no hi ha risc de fugida i el deixa en llibertat provisional a l'espera de judici. De fet, ha sortit aquest dijous mateix a la tarda a la presó de Brians 1, on es trobava reclòs provisionalment des del passat 28 de novembre. Més encara, en successos, els bombers rescaten dues persones en l'incendi d'un pis a Lleida, una d'elles en estat greu.
Segons els bombers, la causa del foc hauria estat una defragació per acumulació de gasos en una habitació. La víctima en estat greu ha estat traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'arquitecte municipal ha revisat l'estructura i ha validat que la resta de veïns poden tornar a casa.
En cultura, tres dones encapçalen la propera estrena del Gran Teatre del Liceu Tristan Isolde.
La gran soprano wagneriana Lais Davidsen debuta en el paper d'Isolda sota la direcció escènica de Bàrbara Lluch i amb la mestra finlandesa Susanna Malki al capdavant de l'orquestra. El tenor Clay Hailey fa de Tristan en una producció que aixecarà el taló per primera vegada el proper dilluns.
David Navarro.
La nova producció del Liceu sota la direcció escènica de Bàrbara Lluch vol mostrar l'amor com una força que no es deté davant cap circumstància. Amb un escenari i vestuari minimalistes per resaltar la bellesa de la història de la música, la parella formada per Lise Davidsen i Clay Healy afronten una òpera molt exigent vocalment i física. Davidsen, considerada com una estrella wagneriana, debuta en un paper que li ha suposat un repte.
I can safely say that what people are looking forward to...
Puc afirmar amb tranquil·litat que allò que la gent espera arriba a diverses hores després d'haver estat cantant el primer acte. Així que l'ària, al final, és d'alguna manera el punt clau al qual ens dirigim. Però abans d'això, el paper per a mi també ha estat no difícil, sinó desafiant d'entendre-la completament.
A la batuta, la mestra finlandesa Susanna Malki, que ha qualificat d'excepcional la capacitat de Lise Davidsen i Clay Healy per combinar la potència musical amb els moments més íntims a escena.
I el Festival Internacional de Circ de Girona portarà 24 atraccions inèdites a Europa provinents de 16 països. La meitat de les entrades disponibles, unes 16.000, ja estan venudes. Girona FM, Pau Villafañe.
A la programació d'enguany destaquen 3 atraccions grupals, com són les acròbates del llit elàstic provinents de la Xina, els saltadors de bàscula de Mongòlia o els acròbates aeris, els trapezis, que vindran de Xile. També hi haurà disciplines noves com la suspensió capilar o el llançament de tasses de Montcorró. Genís Matabosc és el director del festival.
El fet de presentar números mai vistos a Europa ens ha convertit en els que fem marquem tendència. I una mica, diguem, si per estar al corrent de la moda doncs has d'anar a Milà o a París, si vols estar al corrent del circ, pots esperar que els altres festivals presentin el que nosaltres hem presentat. I, de fet, Elefant d'Or vesteix programacions com la de Monte Carlo, que aquest any mateix hi ha 6 atraccions que nosaltres vàrem descobrir. Però, si no, aquells que tenen més inquietud, doncs venen a Girona.
Una edició que seguirà amb el format dels anys anteriors amb semifinals i final i que tindrà lloc del 26 de febrer al 2 de març.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocarán, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça coneixerà avui el rival a la final de la Supercopa de diumenge. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8 del vespre, començarà la segona semifinal entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. El guanyador s'enfrontarà contra l'equip blaugrana, que va vèncer l'Atlètic Club per 5-0, amb una gran actuació de l'equip de Hansi Flick. Ferran, Fermín, Bardaggi i un doblet de Rafinha van ser els golejadors. El jugador brasiler va valorar positivament la victòria.
Con el resultado es una diferencia bastante grande, parece que es un partido fácil, pero la verdad que no, nunca es. Yo pienso que el que hace el partido fácil o difícil somos nosotros mismos. Creo que cuando defendemos bien y atacamos bien, parece que el partido es más fácil, pero nunca es. Y encima jugando contra el Atlético, que es un equipo muy, muy difícil de jugar, vamos a encontrarnos otra vez nuestro mejor nivel. Yo creo que aún estamos buscando, no estamos en nuestro mejor nivel, pero creo que estamos muy bien, haciendo las cosas muy bien y esto es lo que importa.
Ter Stegen, que estava a Barcelona per valorar una possible lesió que es va fer fa uns dies, ha anunciat al seu compte d'Instagram que avui torna cap a l'Aràbia Saudita per a reincorporar-se amb el grup. I en futbol, sala el president d'Indústria Santa Coloma, Vicenç García, acaba d'anunciar en una roda de premsa que deixarà la presidència del club al final de temporada. Va ser el fundador de l'entitat ara fa 56 anys i durant tot aquest temps ha estat el màxim dirigent. A partir de l'1 de juliol, el grup Everest, amb Julio Gómez al cap de davant, assumirà la gestió del club. Per cert, per altra banda, el seleccionador espanyol Jesús Velasco ha publicat la prellista de la convocatòria per a l'europeu de la selecció espanyola, que començarà el 21 de gener, en què hi ha tres jugadors del Barça, Didac Plana, Antonio i Adolfo. I aquest vespre tenim jornada de Champions d'hoquei patins. A partir de 8:45, el Barça rep el Sant Omer al Palau i mitja hora més tard, a les 9 del vespre, començarà el duel català entre el Reus i l'Igualada. Tots dos equips necessiten la victòria per no veure disminuïdes les seves opcions de classificació per la següent ronda. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu.
Estem pràcticament en la mateixa situació, però per Nàpols sembla que sigui una final i per ell sembla que sigui un partit més. És igual. El que està clar és que hem d'intentar guanyar nosaltres demà a casa contra l'Igualada i tots els partits que juguem a casa els hem d'intentar guanyar i si guanyem doncs serà un bon pas.
En bàsquet, el Barça vol continuar amb la bona ratxa. Demà rep el Partizan, equip dirigit per Joan Peñarroya, a l'Eurolliga, al Palau, a partir de 8:45 del vespre. L'entrenador blaugrana Xavi Pascual avisa que, tot i que el conjunt serbi no travessa un bon moment, cal estar concentrats.
I serà un partit molt complicat. Partizan és un equip que ha passat moltes dificultats amb el canvi d'entrenador. A poc a poc ja se'ls va veient més sòlids. El dia de València van competir molt, molt bé. En Mònaco va haver un moment que es va trencar el partit, però que també estaven en el partit i tenen molt bon equip.
El Hajopos Lleida ha anunciat la rescisió de contracte del base letó Krister Zorix, que ha jugat un total de 14 partits amb els lleidatans. I tornant a l'Aràbia Saudita, però en aquest cas en el Rally Dakar, en cotxes Nani Roma s'ha quedat sense la victòria d'etapa per una sanció en motos. Edgar Canet ha perdut més d'una hora per problemes tècnics i s'allunya del podi. I en tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada als vuitens de final del torneig a Brisbane. La catalana ha perdut contra Elena Rybakina per 6-3 i 6-2 en l'últim test abans de l'Open d'Austràlia.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Superar. Estos besos, estos besos.
xarxa de comunicació local.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts.